Continguts en xarxa. Al Pou.
Aquesta setmana és el Dia Internacional de la Dona i aquí, al Pou, també en volem parlar, però des de la perspectiva que tractem, que és la de la perspectiva científica. Per això hem convidat a la Gemma García, que és professora de l'Autònoma i responsable d'Igualtat de la Facultat de Ciències, i a l'Anna González, que és professora de la UOC i experta en recerca en gènere i tecnologia. Què tenen en comú? Que són sòcies de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya. Gràcies per venir.
Gràcies, Albert.
Ha millorat en la situació de la dona en la ciència i la tecnologia en els últims 2-3 anys? Hi ha la sensació de que segurament s'ha començat a cridar l'atenció sobre la diferència, però hi ha hagut algun canvi?
Exactament, tu l'has dit molt bé. Crida l'atenció, hi ha més coses a fer i que s'estan fent sobre les dones, hi ha més conscienciació sobre el tema, sobretot dues coses. Una, la necessitat de que hi hagi més dones a les carreres que normalment estan masculinitzades, i una altra, que és que les dones, quan estan en una organització, no només a la ciència, però a la ciència en concret, triga més en arribar a les posicions de responsabilitat. I això, segons les últimes dades que disponem, està més o menys igual que l'any passat. Sí que és veritat que ha millorat, si mirem més atràs al temps, perquè hi ha més dones que l'escletxa s'ha fet més petita entre homes i dones a una posició més alta de la jerarquia dins de les posicions de ciència.
De fet, a la Gemma la vam entrevistar fa ja un temps, precisament sobre aquest tema, sobre aquesta associació de dones investigadores, i una de les conclusions que es veien era que com més amunt anaves, menys dones hi havia. És a dir, que a la part de baix de tot, que són els que com a professores estan davant vostra, diguem-ne, que són els alumnes, sí que es notaven, algunes, sobretot en algunes carreres n'hi havia, d'altres que menys, que hi havia moltes noies, però que a mesura que travessàvem a l'altre cantó del pupitre del professor i després més cap a la jerarquia universitària, n'hi havia menys. Deies que s'està reduint aquesta diferència.
No a les categories més altes, sinó a les intermitges. Mm-hmm. Aquesta és la...
I com a associació, també, quina mena de, per aquest 8 de març, quina mena d'activitats s'organitzen?
Doncs, bàsicament, el que estem fent és, com aquí, assistir a entrevistes, no? I algunes s'estan preparant articles per diaris, i bàsicament ens estem organitzant per reunir-nos i trobar-nos el dia de la manifestació, que si algú està interessat a la científica ens trobarem a la llibreria La Central, a Barcelona, per anar totes juntes cap a la manifestació. I a partir d'aquí, doncs, assistim, ens demanen això a moltes xerrades. Jo, per exemple, dimarts vaig a Igualada a parlar una miqueta del tema. Jo crec que, com tu bé deies, hi ha conscienciació. Esperem que duri aquesta conscienciació més enllà dels dies 8 de març, que normalment el que passava era que només es parlava de les dones el dia 8 de març, i ara sembla que hi ha més conscienciació, no? Llavors, tenim tots els 365 dies de l'any per parlar d'aquests temes.
De fet, arran del 8 de març de l'any passat, segurament va ser un canvi de tendència, realment es va posar aquest tema a la primera línia. Creieu que realment es pot ser optimista? És a dir, que en els propers 5 anys, ara parlàvem que s'està començant a reduir alguna escletxa, però que realment hi haurà un canvi substancial?
A veure, al món de la ciència jo crec que sí, que finalment hi haurà un canvi sí o sí, perquè la tendència de generacional tindrà un efecte, també perquè de la gent més gran s'estan jubilant, i sobretot s'estan jubilant homes, o sigui que per una qüestió estadística...
Bàsicament perquè només hi havia homes. Llavors, si no es pot jubilar una cosa que no siguin homes, no?
Exacte. Però bé, seguirem portant a terme reivindicacions relacionats amb el dia a dia, en coses molt sutils, però que fan pues no fan bé, no? A que les dones joves vulguin perseguir una carrera científica o tecnològica, perquè nosaltres també...
De fet, el tema que abans comentava, no només hi ha la segregació vertical de no poder arribar als llocs de poder, sinó que hi ha aquesta segregació horitzontal en àrees de coneixement, no? I això ho havíem parlat amb tu alguna vegada, de que hi ha molt poques dones en enginyeria i tecnologia, no? I aquí s'està intentant fer un gran esforç, perquè clar, ens diuen que de cara al segle XXI, no, que ja hi som, però que les ofertes de feina i els treballs seran en àrees tecnològiques, per tant, per nosaltres és crucial que les dones estiguin en aquests àmbits, si no, un altre cop quedaran enrere.
Parlava l'Anna d'aquestes situacions que són petites, aquestes petites desigualtats, però que es van sumant i que al final acaben en el que veiem, no? Posem algun exemple d'aquests obstacles, d'aquestes coses que van frenant a les dones en aquest camí, no? Que podem imaginar que és com pujar una muntanya, no? Però que et vas trobant obstacles.
Per mi el més important, potser si fos una altra persona, te diria la maternitat i la conciliació de la vida laboral. Però per mi no és el més important, que sí que ho és, sinó la sensació d'estar en soledat quan estàs fent la carrera. Que els homes teniu la tendència de reunir-vos, de fer xarxa, i les dones sí que fem xarxa, o sigui, per suposadament, no? Però no precisament per detentar el poder, no? Per fer una aliança a l'altra i pujar-la. Aquest efecte de pujar a la dona.
Menys ambició, no?, d'alguna manera? O...
Sí, no s'han dit que no hem de ser ambiciosa. I sempre hi ha més càrrega, estereotips negatius cap a la dona ambiciosa que no cap a l'home ambiciós.
També hi ha un estereotip que jo quan faig xerrades ho ensenyo, no? Hi ha estadístiques a nivell d'Europa que demostren que hi ha un percentatge molt gran de la població europea que té la sensació, o que diu, i ho manifesta, que les dones no estan preparades per la ciència, no? Per exemple, llavors, això és un imaginari que fa que ens trobem amb articles d'opinió com, per exemple, que és un problema, o que serà un problema de futur, la feminització de la medicina, no? Per exemple, perquè s'està veient que a medicina cada vegada hi ha més estudiants dones.
I llavors, però per què ha de ser un problema?
Bueno, aquí està la pregunta. Per què ha de ser un problema? Per què la gent que els col·legis de metges, que bàsicament són tot homes, manifesten aquesta preocupació quan eren tot homes no era preocupant, no? Doncs perquè el que hi hagi una carrera o una professió altament feminitzada treu prestigi a la professió i normalment s'acompanya d'una baixada de sous. Llavors, per mi, aquí és el que hem de canviar, i això és molt, molt difícil, no? Canviar la impressió, la sensació que té la gent de les dones científiques i tecnòlogues.
Perquè en aquest cas, precisament, en aquesta secció hem parlat amb molts investigadors, hem parlat amb molta gent que es dedica a la recerca, i el que sí que podem constatar és que és una professió on hi ha moltíssima precarietat en tots els gèneres. Però, evidentment, entenc que en el cas de les dones, precisament, encara... es multiplica aquesta precarietat.
Sí, perquè les dones estan en aquestes posicions més precàries. Per una qüestió històrica, que ja hem dit, i per una qüestió de qui puja, no? I qui està donant suport a l'altre. I per això. Però el que deia la Gemma, no? És que per ells, per aquest grup d'homes, és dolent, no? Que només hi hagi dones. Ells no només ho diuen per això del prestigi, quan per nosaltres és evident, no? que és per el prestigi i per el canvi i per la baixada de salaris, no? Però és que estan fent un reflex del que passa a la societat, que tothom està molt d'acord a la igualtat, però quan li toca a la seva casa, pues diu, oh, no, que és el meu poder, és el meu lloc. I aquí ja comencen, no, les discrepàncies i el crujir de dientes, que diríem, i per això, precisament, estan les dones en llocs més precaris.
I en aquest sentit, Gemma, que com dèiem abans ets responsable d'igualtat a la Facultat de Ciències, les universitats han fet ja el canvi per donar... evidentment les coses no es canvien d'un dia per l'altre, però per donar les bases perquè tot això, si la societat canvia, doncs també ho puguin absorbir les universitats?
Sí, i estem treballant. De fet, a l'Autònoma, per exemple, ara estem redactant ja el quart pla d'igualtat. O sigui, som la primera universitat diria, catalana segur, i no sé si a nivell espanyol, que va redactar el primer pla d'igualtat, ja pensant en intentar compensar una miqueta tot, no? La vida laboral, la vida professional, tant alumnes com professorat. Sabem que hi ha una llei que s'ha de complir, que és la llei d'igualtat, i per això també estem en aquest pla introduint temes de perspectiva de gènere en tots els plans docents. Totes les titulacions, a partir d'aquí 2 o 3 anys, tindran en alguna assignatura del pla docent temes de perspectiva de gènere d'igualtat. La idea és que... tenim la sort de que els estudiants i les estudiants que entren ja venen molt motivades i molt conscienciades. Potser el problema que tenim a les universitats és més el personal acadèmic, que no ho està tant. No?
I, per tant, dèiem que les perspectives del futur són una mica optimistes, que a mi em sembla que cap aquí estem solucionant-ho, estem posant alguna via per solucionar-ho, però cap a on ha d'anar? Breument, perquè se'ns acaba el temps, però quines han de ser els propers objectius del món de la ciència per treballar cap a la igualtat?
Per mi és treballar en tota la societat, de que el treball que fan les dones és diferent o pot donar una perspectiva diferent, però precisament per això és valuós. I precisament és això el que estan destacant les organitzacions internacionals, Europa i tots els organismes de financiació de projectes, perquè tothom s'ha donat compte de que marginar una part de la població és dir les coses d'una mateixa manera, i s'ha de fer de coses d'una manera diferent.
Mm-hmm. Jo, només perquè no es queda poc temps, per acabar diria que jo passaria un missatge, i és cap als homes. Jo crec que, abans ho hem dit, no? Hi ha un pastís que s'ha de repartir entre tots. Llavors, si fins ara se'ls estan menjant uns, evidentment perquè puguin entrar els altres, algú ha de deixar de menjar d'aquest pastís. No? I llavors aquí és on hem, ja sigui amb la cura dels fills, de la família, de les carreres, hem de ser tots conscients de que el pastís és a repartir entre tots.
Crec que aquest va ser el gran missatge del 8 de març de l'any passat. Esperem que això es consolidi també el 8 de març d'aquest i els que venen en el futur. Ana González i Gemma García, moltíssimes gràcies, i ens retrobem en una altra ocasió segur per parlar d'altres temes relacionats també amb aquesta Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya.
Segur que sí, gràcies.
Al POU. Continguts en xarxa.